Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com estàs?
Doncs bé, mira, anar fent.
Com ho portes tot plegat?
Doncs cada dia millor, o sigui, anem sortint més, tenim allò, la por de que pugui tornar, però sembla que de moment anem per bon camí.
Has pogut fer plans per aquest estiu?
La veritat és que m'espero, perquè no ho veig clar, com que depèn de companyies aèries, de països que acceptin o no la gent. M'espero que s'aclareixi tot, i si s'aclareix, com a mínim al setembre m'aniré a Grècia, si no canvien les coses, però abans potser faria alguna altra escapada i tot.
Una cosa més interior, potser.
Islàndia, mira, un país que m'atreu molt i que tinc pendent d'anar-hi de fa un parell d'anys i que potser hi aniria a l'agost. Però m'espero que s'aclareixi el panorama.
Ben fet que siguis prudent. Xavier, avui on em portaràs per això? Perquè avui farem un viatge a través de la ràdio, com sempre, amb les cròniques del Xavier, i de moment un viatge imaginari, que avui ens porta fins a...
la Toscana.
Propera destinació...
la Toscana. És una de les regions del centre d'Itàlia. La seva capital és Florència, la seva ciutat més poblada, amb més de 300.000 habitants. La Toscana és una de les zones més importants pel seu patrimoni artístic, històric, econòmic, cultural i paisatgístic. 6 llocs del seu territori han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Avui amb el Xavier Moret viatgem fins la Toscana. I Xavier, t'he de dir que jo és un viatge que em moro de ganes de fer i que encara el tinc pendent.
Doncs fes-lo, no te'n penediràs. El que passa, potser és millor procurar anar-hi fora de temporada alta, perquè és un lloc de gran èxit turístic. És una regió preciosa, amb turons suaus, ciutats renaixentistes, paisatge privilegiat, té de tot. El problema és que, com que hi va tanta gent, té el problema que potser pot morir d'èxit. Mm-hmm.
De fet, arrenquem una mica pel principi, perquè és una zona amb molta petjada del Renaixement, no?
Sí, això és el principal a la Toscana. Tens d'una banda el paisatge, que és fabulós, però si et centres en ciutats, tens Florència, que és la gran ciutat del Renaixement, tens Pisa amb la torre inclinada, que també surt per tot arreu, Siena, que és una ciutat semblant a Florència, i amb grans atractius, i tens Arezzo, que és una altra ciutat que no, potser no és tan coneguda, però que també val molt la pena, i a més tens el paisatge. I a tot arreu hi ha el Renaixement, sobretot a Florència. Si comencem per Florència, ja tens el Duomo, segle XV, tens la Galeria dels Uffizi, amb tota els artistes importants que hi han reunit allà, sobretot la Venus del Botticelli, i tens unes places i uns palaus on et pots sentir talment com el Renaixement, si no fos que tens una llau de turistes que va contra tu a cada moment.
Bàsicament anglesos, no?
Bàsicament anglesos, sí. Per això li diuen molt Toscana Shire a la Toscana, perquè no només la visiten, sinó que s'hi han comprat cases i s'hi han gastat molts diners, i això fa que sigui car viatjar per la Toscana, perquè té tant d'èxit que els preus van pujant i la regió es va turistificant, que és el que molesta una mica. O sigui, allò que hi ha botigues de records a cada cantonada i els restaurants ja s'enfoquen de cara al turista. Però, tot i així, és tan bonic que la Toscana ho aguanta tot. Val la pena anar-hi. Mm-hmm.
Avui una Toscana que farem per fascicles. Per tant, Xavier, jo crec que seria interessant primer dividir entre pobles i ciutats, perquè de tots aquests paisatges que tant ens meravellen, segurament la dels pobles és la que més ens crida l'atenció, però també hi ha moltes ciutats, no? Convé fer-nos una mica de cronograma, també.
Sí, sí. Val la pena d'entrada anar-hi amb cotxe, perquè és fàcil moure's, no és una regió molt gran, i són carreteretes amables, i llavors potser d'entrada, si vens des de Catalunya amb cotxe, en Pisa, que és obligada parada pel tema de la torre inclinada, per la catedral, pel baptisteri, està tot molt localitzat en una mateixa plaça, i allà pots jugar a veure quanta gent s'està fent fotos, fent veure com aguanta la torre inclinada, perquè és una temptació un cop ets allà, perquè està torta de veritat.
Tu també te l'has fet, aquesta foto?
Doncs sí, sí, també he pecat.
També has pecat. Doncs escolta'm, deixa'm arrencar per aquestes ciutats que són una mica més grans. Comencem, en aquest cas, per Florència. Aquest és Franco Battiato, que és un també dels emblemes italians. Florència, ho hem de resumir, però és una ciutat importantíssima, no? Preciosa, amb aquest riu també tan important que és l'Arno, crec, no?
Sí, sí, sí. No, Florència és per caure de cul, literalment. És una ciutat renaixentista, tan ben conservada, que pots sentir quan passeges pel carrer la influència de l'art. I, a més, té aquest riu, cosa que li dona personalitat, té el Ponte Vecchio, que és un pont medieval antic, amb botigues a cada banda del pont d'artesans i de mercaders, i té una piazza de la Senyoria, que és una cosa impressionant, que et trobes entre el Duomo i la Galeria dels Uffizi, on hi ha els grans artistes del Renaixement, i per tant et sents imbuït d'art per tot arreu. No m'estranya que allà tingués la Stendhal, la famosa síndrome de Stendhal, que és el de marejar-te davant de veure tantes coses boniques. Això a Florència és bastant habitual.
Aquí també hi tenen una catedral tan important com pot ser en altres ciutats italianes. Hi ha un Duomo? Com el Duomo que hi ha a Milà, per exemple, també el tenen a Florència?
Clar, és un Duomo preciós, fet amb la façana de marbre blanc, verd i rosat, feta pel Brunelleschi, però a més tenen la cúpula, que és una meravella. Tens la catedral, el campanar, fet pel Giotto. D'això me'n recordo molt bé, perquè quan hi vaig anar la primera vegada hi havia un pare dient al seu fill de 5 o 6 anys «Questo l'ha fet el Giotto!» I el sacsejava el ben dir «Vull que te'n recordis tota la vida!» I semblava que el anava a pagar fins que el nen es va posar a plorar. I a mi em va quedar, dic, si algun dia aquest senyor m'interroga, sabré que ho ha fet el Giotto, perquè és un campanar preciós i molt estilista. Llavors, a part d'això, tens placetes i carrers, placetes com la de la Senyoria, Santa Croce, de tot plegat, i palaus, el Palau Vecchio, el Palau Pitti, tot plegat. Ens podríem dedicar un programa sol a Florència, que no ens l'acabaríem. I posats a mirar-la des de miradors privilegiats, jo pujaria al Piazzale, que és una vista en conjunt de la ciutat amb el riu al davant. O, si no, al vespre anar a Fiesole, que és un poblet als voltants de Florència, des d'on hi ha una vista privilegiada i on pots sopar molt bé, a més. Mm-hmm.
Xavier, clar, suposo que totes aquestes ciutats, ara amb el confinament, deuen haver canviat moltíssim, perquè Florència deu ser un lloc que sempre està infestat de turistes, no?
Sí, sí. Deu haver canviat molt. Jo m'ho pregunto a vegades, perquè passa com aquí a Barcelona ho notem, que l'absència de turistes està transformant la ciutat en una altra cosa. Florència deu ser per la gent de Florència, no? I llavors això canvia molt, perquè estem acostumats a veure-la amb riuades de turistes que van descarregant una rere l'altra. I ara deu ser una ciutat molt més agradable, però el problema és que no és tan fàcil anar-hi i, per tant, ens l'haurem d'imaginar. Però els que hi puguin anar aquest estiu potser faran bé, perquè no trobaran les multituds dels altres anys.
Escolta'm, crec que a prop de Florència hi ha un poblet que es diu Fiesole, oi?
Sí, sí. Acabava de comentar ara que Fiesole és ideal per pujar-hi el vespre. Primer, perquè hi ha bons restaurants on pots sopar-hi bé, i segon, perquè la vista des d'allà dalt és una meravella. I llavors és ideal acabar el dia fugint del centre, pujant una mica cap a Fiesole, i allà tens al voltant i el paisatge típic aquest de la Toscana, de turons suaus, xiprers ben posats, alguna vinya. O sigui que és molt un camí molt adequat per sortir de la ciutat, que a vegades et pot agobiar. Mm-hmm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és Roda del Món amb el Xavier Moret, avui visitant, en aquest cas, la Toscana. Hem passat per Florència, marxem cap a Siena. Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. A Siena no ens podem perdre la Piazza del Campo, i també un Duomo aquí, no? La plaça del Duomo.
Aquí hi ha Piazza del Campo i Piazza del Duomo. Clar, venint de Florència tot pot semblar una mica devaluat, però el conjunt de Siena és preciós, tots els voltants d'aquesta plaça i els carrerons que hi ha. I a més, la Piazza del Campo, si és una plaça molt gran amb palaus i esglésies al voltant, i allà s'hi celebra el famós Palio, que és una festa d'origen medieval, on les diferents contrades de la ciutat participen en una cursa de cavalls els mesos de juliol i agost, que fan tres voltes a la plaça i el que guanya s'endú el Palio, que és una mena d'estendard de seda. I llavors això està molt demanat, o sigui, aquest any toca el 2 de juliol i el 16 d'agost i les entrades es poden vendre amb anys d'antelació, perquè tothom vol assistir al Palio, perquè és com donar vida a les ciutats italianes, aquestes de la Toscana. No només veure els monuments, sinó veure com la gent ho viu a fons. Mm-hmm.
Té fama també de ser una ciutat amb moltes esglésies, molts palaus, no? Carrers d'aquests també petits i preciosos.
Sí, és molt recomanable quan vas a una ciutat. Potser Florència no ho pots fer, però passejar sense rumb, deixar-te perdre pel barri antic i anar descobrint cases que potser no surten a les guies, però que són tan meravelloses com les que hi surten, no? Anar-te parant a badar, que és el que deia el Josep Pla, que s'havia de fer la vida.
Doncs va, canviem de territori i passem per al moment en què recordem aquesta fotografia tan famosa que tothom es fa, també el Xavier Moret, en aquest cas a Pisa. De moment no cau, no, la torre?
De moment no cau, i van fent obres d'enginyeria, ho compensen encarregant els fonaments més d'una banda que de l'altra, però clar, si algun dia es posa a dreta o acaba caient, s'ha acabat el negoci de Pisa, no? Perquè tot està molt concentrat a Pisa, en aquesta plaça, on hi ha el Duomo, la torre, i a més el baptisteri, no? I llavors la torre és obvi que tothom se'n va allà a fer fotos, fent veure que l'aguanta, que no caurà. Jo quan hi vaig anar la primera vegada encara s'hi podia pujar. Ara em sembla que ja no, perquè és una mica arriscat veure que tothom es posi d'un costat i que s'acabi el negoci. Però és espectacular veure-la i molt recomanable anar a Pisa, encara que només sigui en aquesta plaça, fer una parada i seguir.
O sigui que a Pisa només hi hem d'anar a veure la torre.
Bueno, sempre les ciutats italianes tenen alguna cosa més, però la cosa bàsica, Pisa, és això, la torre. Mm-hmm.
Doncs última parada, Luca. Lunedì, come triste lunedì senza te. Martedì, come vuoti il martedì senza te. Mercoledì ci potremo salutar solamente per telefono. És un viatge que val la pena ja només per la banda sonora, eh? Aquest, Xavier. Escolta'm, Luca, en aquest cas aquí hi afegim unes muralles, no?
Sí, no té tants atractius com les ciutats de les quals hem parlat, Luca, però està molt bé, és una ciutat toscana que ha conservat les muralles. Això li dona una personalitat diferent. I a més, al voltant de les muralles hi ha un passeig que pots fer a peu o amb bicicleta, molt agradable. I al centre tens la plaça, l'amfiteatro, i uns carrers al voltant on no hi ha tants turistes com a Florència de Siena. I per tant pots gaudir de la ciutat més a fons.
Escolta'm, hi ha aquest amfiteatre també que em comentes, però clar, jo penso en Toscana i no penso en aquestes ciutats. Jo penso en paisatges, penso en verd, penso en vins, no? Segurament, també. Clar, no sé quina és la teva Toscana.
No, també, ja me l'he fet amb cotxe unes quantes vegades i l'última em vaig dedicar a fer el camp més que res. I llavors vas, per exemple, a fer la regió del Chianti, que es troba entre Florència i Siena, i allà hi ha vinyes per tot arreu, és el riu més famós d'Itàlia, i llavors pots visitar cellers, pots fer recorreguts entre vinyes, sempre hi ha una casa on et fan fer el tas de vins, sempre hi ha molt agroturisme, amb cases molt agradables on estar-se descansant uns dies. O sigui, és molt recomanable anar d'una banda a la vall de Chianti, on fan aquest vi tan famós, i també la Val d'Orcia, que és la vall més agrícola, més al sud de la Toscana.
Molt bé. Per tant, aquest passeig per la Toscana en forma de cotxe, dius que l'has fet un munt de vegades, eh, tu?
Unes quantes, sí. Mm-hmm. I sempre m'ho he passat molt bé.
Quants dies necessitem?
Com dius?
Quants dies necessitem?
per fer aquesta volteta et posen uns 10 dies, si vols anar veient. Si pots fer una escapada amb avió a Florència i quedar-t'hi poc temps, o a Pisa, que té un aeroport també, i quedar-t'hi pocs dies, si ja coneixen la Toscana. Però si vols conèixer la Toscana a fons, és millor anar-hi amb cotxe o llogar un cotxe allà i dedicar-te a recórrer-la durant uns 10 dies.
S'han rodat un munt de pel·lícules, no, també, Xavier?
Sí, moltes pel·lícules, i no m'estranya, perquè el paisatge és una meravella i dona per molt. I entre altres hi ha una cinquena ciutat, hem parlat de Pisa, Florència, Lucca i Siena, i posaria també Arezzo, que és on van filmar la Vita e Vela del Benigni, i aquesta és també molt ben conservada, no tan turistificada, encara que en els últims temps hi està anant molt més turisme després de veure les escenes de la pel·lícula. I llavors també, bueno, de pel·lícules no acabarien les que s'hi han rodat. També hi ha El Rumbo i de Viu, aquella sobre Florència, i algunes de paisatge de la Toscana que són meravelloses.
Xavier, aquests pobles de Chianti conserven l'autenticitat o també s'han convertit en producte del turisme?
Home, és evident que també, però continuen fabricant vi, o sigui, això continua existint. Conviuen les dues coses, d'una banda les vinyes i el turisme, però les vinyes s'han maquillat, diguem, per oferir-les als turistes, i diguem que els cellers estan al capdavant, al capdamunt de turons, amb una carretereta que hi porta escortada de xiprers, o sigui, tot això ha fet que la Toscana sigui com un bé amb ella mateixa, no? Una preciositat que el turista hi arriba i s'hi sent a gust, i ha aconseguit aquí a Chianti que convisquin les dues coses. Hi ha un altre lloc a Montepulciano, que també fan un vi, que és el Brunello de Montepulciano, més al sud, que també pots viure aquest món, potser no tant com a Chianti, que està més intensificada la cosa turística. Montepulciano és una ciutat preciosa, no tan coneguda, i a més al voltant són vinyes on fan un vi estupendo.
Escolta, més un viatge per fer acompanyant, no, aquest?
Millor, sí, és ideal per fer en parella o fins i tot amb nens, perquè recordo que a prop de Florència vaig anar al poble de Vinci, que hi ha un petit museu dedicat a Leonardo, que han reconstruït les màquines que havia dissenyat ell, o sigui que és molt distret, i al mateix temps pels nens és molt agraït pel tema del menjar, perquè tens pizzas molt bones, tens cambrers italians aquests que fan el número, tens pasta de tots colors i així menja molt bé. Tens el formatge com el pecorino, d'ovella, que està molt estès en aquesta banda, i tens els entrepans de porqueta, que acostumen a fer el porc sencer a l'as, diguem-ne, i a més llavors el van tallant a trossos per fer-te uns entrepans d'aquests contundents que tenen gran èxit entre la turistada.
I els vins, com són?
Vins? Chianti és un vi robust, potent, però que quan n'hi ha a tots nivells. N'hi ha tastat de boníssims i selectes, i n'hi ha alguns que són de batalla, no? Però en els últims temps, amb això dels enòlegs que ho van perfeccionant, han aconseguit que sigui molt més bevible que abans. Ara és un vi de taula, i a més el Brunello de Montepulciano potser és menys conegut, però és més fi, i a mi m'agrada més aquest, sí. Tant el Chianti com el Brunello et fan sentir a Itàlia quan els veus, i més el Chianti, que té aquesta ampolla recoberta de ràfia que fa que tingui una personalitat especial.
Avui amb el Xavier Moret, La Toscana. Mi piaci.
Ma sono cotta di te, mi piaci, ah, mi piaci.
Crec que aquesta, Xavier, és Rafaela Carrà.
Doncs déu-n'hi-do, la banda sonora està molt bé. Des de Paolo Conte i Franco Battiato, Rafaela Carrà. És que Itàlia dona molt joc pels restaurants que tenen personalitat, per la música que hi sents, pel paisatge, per la gent que sembla que estiguin actuant sempre en una pel·lícula. Sovint es posen a cridar de manera extemporània, sense que estiguin enfadats ni res, no? Llavors tens un show cada 5 minuts, i això hi afegeix encant al viatge.
Avui amb el Xavier Moret un viatge radiofònic de moment, però que ben aviat també podrem fer. Cuida't molt, Xavier, m'ha encantat.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i tornem al suplement.